11 i 20 del matí. Seguim aquí a la segona hora del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa i ja ho sabeu, és dijous, per tant, toca parlar de cinema, del que ens porta a les sales de cinema aquí a Sant Cugat. Per això, com sempre, ens acompanya el nostre comentarista de capçalera, Àngel Comas. Què tal, com estàs?
Molt bé, home, mira, de fet, no?
Home, com sempre, eh? Sí. A més, amb un dia fantàstic que fa avui, com hem
d'estar? Una calor que fa... Bah.
A mi m'agrada, eh?
A mi també, sí.
Clar que sí. I avui saludem Sergi Alemany, què tal, com estàs?
Molt bé, encantat de tornar a compartir estudi amb l'Àngel Comas.
Home, sempre és un...
Per mi també, no? Perquè és un tio incisiu que m'apreta i això...
A veure si és així, eh? En tot cas, avui analitzem una pel·lícula que... Deixa'm fer una miqueta un avanç. Avui analitzem Dos Madres Perfectes, una pel·lícula que hem de dir que a Sant Cugat no la trobem, aquesta pel·lícula.
Sí, el Yelmo.
Ah, el Yelmo la tenim. Ah, ja sé que no...
Pues mira, sí. Doncs, jo l'he trobat, el Yelmo.
Doncs mira, millor m'ho deixes encara. Mira, una rata que valgo la pena de tenir. Doncs, sí senyor, exacte, una pel·lícula que podem trobar al cinema Yelmo de Sant Cugat, Dos Madres Perfectes, i deixa'm dir-te, Àngel, que he llegit algunes crítiques que la deixen pel terra.
Sí?
Sí. Ara entraré a veure què en penses tu, però jo quan he vist les crítiques he dit, ai, Déu, l'Àngel, a veure què diu. En tot cas, abans d'entrar en matèria, jo crec que toca repassar les estrenes de la setmana. Sergi, què tenim avui?
Doncs tenim tres estrenes aquesta setmana. Ja veureu que en tenim dues que ens arriben tant a Cinesa com a Yelmo a la ciutat. Una tercera només ens arriba a Yelmo i és una estrena de la setmana, però nosaltres la volem destacar. Tarzán en 3D.
¿Cómo te llamas?
Tarzán.
Hace 70 millones de años, un objeto extraterrestre impactó contra este planeta. La energía potencial almacenada en un diminuto trozo.
¿Para mí?
Abastecería toda la costa este durante un mes. Imaginen lo que haríamos con la montaña.
Mientras yo esté aquí, tú, tu familia y este precioso paraíso estáis en peligro.
Una pel·lícula de director alemany, Reinhard Clouss, una nova versió d'aquest mític personatge literari ideat per Edgar Rice Burroughs. En la pel·lícula se'ns mostra els pares de Tarzan, a qui posa veu per cert en versió original de Kellan Lutz, l'americà, com uns milionaris aventurers que moren després d'un accident d'avió. En el cas del villar d'aquest relat ens trobem amb un director general de Greystoke Energies que es farà amb el control d'una companyia després de la mort dels propietaris i amb una Jane com la filla d'un guia de l'Àfrica que treballa per preservar la selva d'aquest continent. Què farà? S'aliarà amb el Tarzan i s'enfrontaran a un exèrcit de mercenaris d'aquesta companyia Greystoke Energies. Àngel?
No l'he vist, és de dibuixos, és d'animació, aleshores sí. Les crítiques han deixat molt malament. Sí. Jo no l'he vist per coses que ja no val la pena dir, no. A mi el personatge m'interessa molt. A mi el personatge del Tarzan, que entronca d'alguna manera amb el nen salvatge, que és d'una altra civilització i s'ha creat en un altre entorn, això m'interessa molt perquè, en definitiva, què som nosaltres? Som producte del nostre entorn o som producte dels nostres gens, no?, per dir-ho d'alguna manera. I aquest tema està molt ben tractat en Tarzan, penso que està bé. I, a més, Tarzan, com a personatge, ha estat, si no el primer, el segon dels més portats mai a la història del cine. I és el personatge més vegades portat a la història del cine de totes les maneres. I, fins i tot, hi ha Tarzans a tots els països del món. Jo vaig veure un Tarzan tailandès. És a dir, que cada un li dona ja, dibuixos animats, evidentment, també se n'han portat moltes.
Ara no voldria posar la pota, però aquí potser feia temps que no teníem un Tarzan al cinema.
Jo crec que és la de Disney, si no vaig errat. Aquella versió.
No recordo.
Ara. Has sentit la música del Phil Collins, però, que va clar, posar?
És que el temps per vosaltres diferent el meu.
Ara parla de Phil Collins el Sergio. Tots l'hem vista, no? Sergio,
sí,
Tarzan. Darrerament els comentaris a la xarxa que s'han pogut llegir, o almenys jo en el meu cas, és que el millor de Tarzan és la música, la banda sonora
de la pel·lícula aquesta, no?
No, en general de les pel·lícules del record que tothom té de Tarzan.
Això és que no he vist totes les pel·lícules perquè et dic, n'hi ha tants Tarzans, el Tarzan neix l'any 1910 o alguna cosa així al cinema. Jo he vist Tarzans d'aquesta època fins a no, a l'eròtic, un eròtic que feia la Bodere, que feia Tarzan, que sentia una atracció, aquesta deu ser dels anys 80, em sembla el Greystoke, no sé si l'heu vist,
no.
El Greystoke amb el Lambert, amb aquell home que és una mica estràvic, feia Tarzan, que aquella indagava les condicions socials. És que ja sigui la tira, home, per favor, que només sigui la música...
Aleshores, això sí, el 1900 no era en 3D, ara exacte. Sí que ens arriba en 3D.
Deia l'Àngel que la crítica deixa bastant malament la pel·lícula.
Oi que sí?
Jo pel que he vist, a més, el que deixa especialment malament és l'animació.
Ah, sí?
No el guió...
És possible, és possible.
Ni el guió, ni no, sinó l'animació la deixen bastant pels terres.
Sí,
i clar,
és possible. És possible,
ara mateix, quan Pixar i companyia ho deixen tot tan alt... també és complicat competir.
Sí.
Anem a una altra pel·lícula, Sergi.
La música, per cert, de David Newman en aquesta entrega de Tarzan 3D. Una segona estrena aquest cap de setmana en cartellera santcoatenca a partir de demà divendres, tant a Cinesa com a Yelmo. No hay dos sin tres.
Esto va en serio. Llevaba siglos sin salir con un solo tío. Has agotado toda la alineación. He agotado hasta el banquillo. ¿Qué pasa?
Ha llamado mi asistenta. Hay un escape de agua en el baño.
¿Te vas a ir ahora a Connecticut?
Lo dejaremos para otro día.
Una pel·lícula amb Cameron Diaz com a protagonista, comèdia romàntica, una relació... fa coneixedora doncs, que l'home amb qui està sortint està casat amb una dona, en el fons és amb Cameron Diaz precisament, i a més es descobriran aquesta relació que hi ha coses en comú amb l'esposa, interpretada per Leslie Mann, i totes dues què faran? Decidiran venjar-se d'aquest personatge i de les seves infidelitats. També val a dir que hi haurà l'ajuda de la seva actual amant, de la Kate Upton, en una pel·lícula de Nick Cassavetes, aquest director estatunidenc.
Doncs no l'he vist, ho sento, no puc opinar, no l'he vist.
Avui déu-n'hi-do la ratxa, Àngel, eh?
Sí, sí.
Darrerament ens dius que vas molt al cinema, però...
No, vaig molt, mira.
Tenim clar que amb uns altres interessos, eh, Sergio?
Ahir vaig veure quatre pel·lícules.
Totalment, déu-n'hi-do, tu. Igualment aquesta pel·li, a mi... No
crida l'atenció, però no puc dir res.
Té més bona pinta, no? Una que també parla de dos, però dos madres, que sí. És la que avui ens ve parlar l'Àngel.
Exacte, però mira, de fet, una cosa sobre la pel·lícula, aquells que els interessi, i surt el marit que enganya totes les dones, és el Nicolai Coster-Waldau, que és un dels...
Qui és aquest?
És un dels protagonistes de Joc de Trons.
És el Pengas de la pel·lícula.
Val. Exacte, mira, com ara està tan de moda Joc de Trons...
Home, doncs... segurament té ganxo, no?
Home, seguríssim.
Segur.
Mira, deies que dos sin tres, sí. I la cabia també té dues coses.
Sí, les dos cares de Nero.
Hay un chico con un polo gris mirándome.
Es muy guapa, ¿verdad? ¿Qué haces en Atenas?
Soy guía turístico.
¿Eres americano?
¿Tú le crees?
Pregúntaselo tú mismo. El domingo va a enseñarnos el mercadillo.
¿A qué se dedica usted?
Me ocupo de los ahorros de la gente. Oye, ¿querrías cenar con nosotros?
Las dos caras de enero, basada en la novela de Patricia Highsmith, The Two Faces of January, una coproducció del Regne Unit, Estats Units i França, amb Viggo Mortensen com a protagonista, un estafador, i la seva esposa, la Kirsten Dunst, que fugen de Grècia després de matar de forma accidental un policia. Serà un professor nord-americà, Oscar Isaac, qui els ajudarà a intentar arribar fins a Istanbul.
Bueno, dos petites coses sobre l'argument. El Isaac no és un professor, Marta, és un guia turístic que potser podria fer de professor, però no és, és un guia turístic.
És a dir, aquesta l'has vist, Àngel.
Sí, aquesta l'he vist.
I com sempre les sinopsis fallen.
Sí, no, ja ho sé, per això ho dic, per aclarir això. Aquesta pel·lícula, a mi, jo tinc el costum d'anar al cinema sense saber res de les pel·lícules que vaig a veure. Així que a vegades vaig a veure pel·lícules, com que són en passe de premsa, jo no sé què vaig a veure. I aquesta em va passar, no? I llavors, veient la pel·lícula, dic, no sé, aquí hi ha alguna cosa que ens recorda a la Patricia Highsmith. I... efectivament, tu vas a una novel·la de la Patricia Highsmith. I per què en recordava la Patricia Highsmith? Perquè la Patricia Highsmith és una dona que s'ha creat unes atmosferes a través de les relacions entre els personatges. Són unes relacions que rarament exploren a vegades les, diguem, novel·les negres. Ella feien, diguem, novel·la negra, però feien, en realitat, novel·la psicològica. I aquestes relacions de la pel·lícula, que és d'un estafador, que ho fa molt bé el Viggo Mortensen, en original almenys, amb una dona molt més jove que ell, que és el Kirsten Dunst, perquè el Kirsten Dunst deu tenir 25 anys, el Mortensen deu tenir 50 i tants, no? O 50, no? Doncs una relació estranya. Després surt aquest guia turístic que té un passat una mica tenebrós, que té una relació entre els dos, amb la Kirsten Dunst, recent atret, i amb el Viggo Mortensen, també sent atret perquè li recorda el seu pare. Això és pura Patricia Highsmith. Això vol dir que la pel·lícula reflecteix molt bé l'esperit i la manera de crear les atmosferes de la Patricia Highsmith. Jo penso que és una pel·lícula molt intrigant, té alguna cosa que no em va acabar d'agradar, que potser la novel·la està més ben tractada, però això sempre passa. Però és una pel·lícula molt, molt estimulant, per dir-ho d'una manera. Està en la línia de A pleno sol, que també era de la Patricia Highsmith, i de les pel·lícules del Ripley, o les novel·les, vaja. I penso que és una pel·lícula que val la pena veure.
Igualment, el Viggo Mortensen és un actor que, ostres, que... Sí. Des que va acabar els anells, tria molt bé els papers que fa.
Sí. I a més, sempre fa un cinema entre comercial i una mica d'autor, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta és més aviat d'autor, la pel·lícula, perquè no és comercial.
Aquesta és la sort, potser, que diu el Sergio, poder seleccionar els papers que fas i que després tinguin èxit de cara al públic.
Bueno, ell diu... ell diu que no és així exactament. És que precisament el vaig conèixer en una ocasió, va vindre amb una mostra, la mostra de Lleida, i el vaig parlar breument. Ell diu que no és així, ell agafa el bé que li ofereixen si li agrada, però poder seleccionar, qui pot seleccionar?
És a dir, que no té oferta, no té molta oferta.
Sí que té oferta, però això de poder seleccionar, això a vegades ho diuen alguns, però no és veritat, perquè si no hi ha actors com el Robert De Niro, per dir-ho d'alguna manera, que no faria segons quines pel·lícules.
Clar. Vols dir que és com tota la vida, que la que dius un cop no, clar, després deixes passar molts trens?
O a vegades són circumstàncies de la vida que potser en aquell moment necessites fer un paper i en un altre moment no.
I ja per acabar amb aquestes dues cares de Niro, si em permet, Sergio, sí, una pregunta per l'Àngel. Aquest mes de gener, el títol, ens pots avançar una mica com l'hem d'agafar?
No, és un títol sí, simplement indicatiu. Això dels títols, no sé qui vaig llegir una vegada que els títols... Buah, els títols no tenen...
L'Àngel Comas, ho podem dir, no, Àngel?
Sí.
És expert en vessar... Sí, no, és el col·laborador que més vegades vessa l'aigua...
Ah, per dues o tres vegades sí que llença un cot d'aigua.
Ramon Barrils. No sé, doncs, si l'Eva Garrido ens escolta des de redacció, li pot portar més aigua.
Ara
ho netegem.
Ja t'hi prou. Els títols a vegades és una cosa que no tenen per què reflectir el contingut de l'argument. Els títols són indicatius. Sembla que va ser el Fellini, que fa una pel·lícula que es deia 8 i mig, perquè era la seva pel·lícula de la número 8 i un mig metratge, per això sí. Els títols no, jo penso que no tenen res a veure.
En tot cas, tenim 3 pel·lícules per poder gaudir aquest cap de setmana: Tarzan 3D, No hay dos sin tres, i Les dos cares de Niro. Aquesta última, ja ho he sentit l'Àngel, recomanable i que segur que val moltíssim la pena de veure. En tot cas, avui analitzem una altra pel·lícula amb un argument que d'entrada sobta moltíssim i que es diu Dos madres perfectes.
Eso lo hicimos nosotras. Lo hemos hecho bien. Son preciosos. Parecen dioses jóvenes.
Por nuestras madres.
Me han ofrecido un trabajo. He pensado que podríais venir conmigo.
¿Quieres que nos mudemos? ¿Que nos vayamos de aquí?
Dos mujeres preciosas como vosotras. Vosotras dos solas con dos chicos guapos. No es muy normal, ¿no?
Tienes todo lo que necesitas.
Dos madres perfectes, una història que barreja amor, luxúria i amistat. I narra la història, la relació entre dues amigues de la infància que s'enamoren, cadascuna d'elles, del fill de l'altra.
Home, ja has explicat l'argument, això no hi ha dret, Jo no ho sabia com vaig veure la pel·lícula.
No ho sabia?
No, i llavors vaig arribar i vaig veure això com es dius tu.
Però a mi ja em sembla un enganxo brutal, això, per anar a veure la pel·lícula al cinema.
No, però la veritat, jo no sabia res, i d'això que digues així, que s'enamoren de... I clar, ja has desvetllat una cosa, ara tothom ho ha fet, no tinguis remordiments.
Ara em sentia fatal, dic...
No tinguis remordiments,
A veure, una pel·lícula que està protagonitzada per la Naomi Watts i la Robin Wright... I la directora és l'Anne Fontaine.
La Robin Wright, estic segur que t'agrada com a dona.
Guapa.
Sí, perquè és de la línia Julianne Moore.
Veus?
Oi que sí?
Sí.
La Naomi Watts no t'agrada tant, que és la veritat.
Mira, tens raó, em quedo amb la...
Ja sabia, quan estava en la pel·lícula, dic, hòstia, al Sergi li agradarà aquesta.
A veure, l'argument, jo crec que és totalment... És molt atractiu, l'argument que té... Des del meu punt de vista, atrevit i amb un tema que no sé si he dit tabú, però que jo una cosa així no l'havia sentida.
No, realment no. Va, hem de tenir en compte que la pel·lícula es basa en una novel·la de Susan Sontag.
Sí.
I aquesta dona és una dona de les millors escriptores.
No, és de Doris Lessing, la novel·la. Sí, ara t'ho confirmo, ara t'ho confirmo. En tot cas, bé, no, tu sabràs millor que jo, això seguríssim.
Allà, mira-ho, mira-ho, sí, perquè sí, sí. Això és bastant important.
Exacte.
Jo vaig veure que no, però bueno.
Bé, el que dèiem, es passarà aquesta novel·la, ara et direm...
Ara mirem això. Sí. I, bueno, la pel·lícula és una pel·lícula que, evidentment, és sorprenent, perquè això no passa mai, no? Mm. I diguem que és atrevida. I aleshores, doncs... què estàs mirant?
Sí. Tu vés dient, jo t'escolto. Ara estem rememorant en el moment l'accident de l'aigua, però
sí. No.
Tornem-hi. Parla de la història d'aquestes dues dones que s'enamoren una del fill de l'altra, que això, vaja, és que insisteixo, és un argument que sobta moltíssim.
Però les dones deuen tenir uns 50 anys i els fills deuen tenir uns 20, 20. Ara, la pel·lícula reflexiona sobre l'edat, primer de tot, no? Sobre els últims anys de que unes dones que han estat atractives i continuen sent atractives podran ser atractives, i llavors a l'enamorar-se dels fills respectius d'una cada una de l'altra és una manera de reafirmar doncs, que encara poden tenir un atractiu. És la darrera oportunitat de dir que sí, que poden tenir un atractiu cap a la gent més jove. I per altra banda, els fills estan en aquesta edat de que es poden enamorar d'unes dones grans per ells, però també les trobes més interessants que no les dones que normalment freqüenten, que són més joves.
Exacte.
A la pel·lícula els fills tenen l'oportunitat de conèixer les dones i fins i tot es casen i tot això, i aleshores la relació aquesta es converteix en un símbol d'això, de l'edat, de les últimes oportunitats, de si pot ser atractiu per una persona de diferent edat, perquè normalment sempre passa al revés, fixeu-s'hi, sempre són els homes que s'enamoren de nenes jovenetes, però mai són les dones que s'enamoren de nens jovenets. Per això a mi em va interessar bastant. Reconec que potser alguna vegada doncs, en algun moment de la pel·lícula doncs, possiblement jo l'hagués fet d'una altra manera, per dir-ho d'una manera, però això és cosa meva, ja, no? L'autor és l'autor i no jo, no? Ara, la pel·lícula és molt interessant.
Deixa'm confirmar-te, Àngel, el llibre en què està basada aquesta pel·lícula és de l'autora britànica guanyadora d'un premi Nobel, Doris Lessing.
Ah, vale, Doris Lessing, m'he equivocat a dir-ho entonces.
No,
Doris Lessing, volia dir.
Exacte. En tot cas, veig que la pel·lícula llavors t'ha agradat.
Sí, la pel·lícula m'ha agradat. Ja et dic, té alguna cosa que potser busca massa el tremendisme, però l'atmosfera és magnífica. Els escenaris, per mi, eren fascinants. Passa a Austràlia, molt a prop de, diguem, molt a prop, a un dia i mig de Sydney, amb una mena de platja, que és una cala amb habitatges separats, que amb una comunitat molt petita, que la gent viu de cara a la natura, de cara a la platja, que pot anar, surt de casa, es tira l'aigua i tot això, i que és una comunitat que realment, que passi això amb aquella comunitat tan petita, un país com Austràlia, que dins de tot és un país nou, però en definitiva... doncs encara té l'herència
dels
britànics en quant, pensem que els australians que van començar a fer el país gran venien de si no de l'època victoriana gairebé, llavors tot això, aquest puritanisme encara existeix. Això no es programa massa, el que es programa és la passió que senten aquestes dues dones grans per als dos fills per als dos fills respectius, i la que senten aquests dos fills respectius encara més grossa per les dues dones grans, i al final és molt interessant.
Mira,
jo, Àngel, no he vist res de la pel·lícula. De fet, prefereixo esperar a escoltar la teva crítica i després...
Aniràs? No m'ho crec, va, que no, t'he convençut.
Línies generals.
Va, pensava que et convencia.
I després, si no he tingut l'oportunitat veure el tràiler o llegir la sinopsi, en aquest cas sí que ja una mica pel guió del programa d'avui ja sabia de què anava. Ara parlaves del paisatge, per tant, què té més encant? Tot aquest paisatge o les dues mares?
No, les dues mares... No vull dir com a personatges, no estava parlant ara des del punt de vista físic, eh? Jo penso que...
Bé, la meva pregunta la pots agafar pel cantó que vulguis.
Són els personatges de les mares, que són els que porten, condueixen l'acció amb aquestes idees. És a dir, l'argument ens fa reflexionar sobre això, almenys a mi, no? Perquè penso en això, no? que és una injustícia de que sempre es posin aquests punts de vista des del punt de vista dels homes.
Clar.
I aquesta vegada és des del punt de vista de les dones, de dues dones que estan a punt de... Hi ha un moment de la pel·lícula que sembla que és la Robin Wright, es deia Sin, però va bé, no? Doncs que era la dona d'això, com del Sin, com es diu? El Sin...
Ara no sé què dius.
Sí, home, sí, el... Bueno, Penn, del Sin Penn. Era la del Sin Penn.
Sí, jo per un moment hi he deduït, o Connery, sí, o Penn. Sí.
No, el Penn, era la dona del Sin Penn. D'un moment reflexiona i diu, quant de temps tindrem encara de que els nostres cossos ens siguin atractius i que es fixen a nosaltres un noi jove? Això és la clau de la pel·lícula.
És una pel·lícula optimista?
Home, sí, és una pel·lícula optimista perquè,
no, és
perquè al final deixa un final obert, però al mateix temps és una pel·lícula dramàtica, perquè tu saps que aquella relació no té cap futur, perquè és lògic, el moment en què passin només 3-4 anys, uns seran molt més vells i els altres continuaran sent joves. Està claríssim, no?
Això no és tan optimista al final, eh?
No, bueno, però és optimista,
però
perquè,
saps, exacte.
És optimista perquè també el que et diu és que pots viure, has de viure el present i que no tens que preocupar-te del futur. Això és la reflexió final de la pel·lícula. La decisió que prenen aquestes dues dones és que elles han de viure aquell present, no el deixes escapar, és la darrera oportunitat de ser desitjades. És clar, és molt important això.
Ara la teva pregunta d'abans, Àngel, em sembla que et respon que no, que no aniré a veure-la. M'està transmetent molta tristor.
No.
M'està quedant més la part de drama que de positivisme en aquests moments. Jo necessito més alegria, em sembla, a la meva vida.
Però què passa, que estàs en una situació de depressió profunda?
No, només faltaria. Llavors esperem, està lluny de depressions.
Pots anar mirant Nai 2-5-3?
No, el que m'ha vingut al cap ara pensant és una pel·lícula que segur que ja hem comentat algun dia, Àngel, A 10.000 quilòmetres, que també es va estrenar fa un parell o tres de setmanes. Quina... Sí. Imagino que l'has vista.
Sí, sí. És una pel·lícula que
ha tingut crítiques, com sempre, no? Del cantó favorable i del
és un intent, no, és un intent molt bo de posar les noves tecnologies al servei d'una història d'amor. És a dir, la parella només es comunica pràcticament a distància amb els nous artefactes que hi ha, no?
A través de l'Skype.
A través de l'Skype, aquestes coses, i aleshores no aporta res més que això. Des d'aquest punt de vista és interessant, des del punt de vista història romàntica, què vols que et digui?
Anem a la crítica de les mares perfectes, de dos madres perfectes. Mira, començo per la positiva, la única que he trobat. És del Damon Wise, de The Guardian, i diu... Con algún defecto y deliberadamente extraña, una fascinante película de Anne Fontaine que examina la psique de las mujeres de mediana edad. Un trabajo increíblemente provocativo.
Sí,
¿no? Força assenyada. Ara bé, la resta. Són totes negatives, Àngel, en clau internacional i en clau nacional. El Justin Chang a Variety diu un melodrama ridículo que debería haber sido tratado como una exagerada farsa sexual y en su lugar es tratado con la solemnidad de un velatorio.
Fixa-t'hi que ell ja diu com devia ser tractat, no? Si la novel·la de Doris Lessing ha de ser adaptada fidelment, jo crec que està tractada bé, perquè té que ser com una farsa.
El Peter Travers, a Rolling Stone. Mira, és curta, molt curta. Algo que debes evitar.
Algo que debe què?
Algo que debes evitar.
És a dir, anar al cinema, no entenc?
Sí, imagino que deu...
Consumir aquest producte.
En tot cas sí, però vaja, ja es podria fer esmenat una miqueta més. El Javier Ocaña, a El País, diu... A Fontaine su historia le viene enorme, sobre todo porque nunca encuentra el tono, salvo en los tres planos finales. La imperturbable interpretación de los dos jóvenes acaba enterrando las posibilidades dramáticas de la película.
Que generós Javier Ocaña, no?
No, però això...
El final sí que el salva.
Tres plans, no sé...
Bueno. Malament, ¿no? El José Manuel Cuellar, de l'ABC, diu, es tramposa, no existe onda enjundia y sí artificialidad, aunque resulta pasable si uno intenta solamente recrearse en el aspecto visual de una película algo menor.
Bé. No sé què vol dir, però...
Crec que una mica. Mira, i una última, del Fausto Fernández, a Fotogramas, diu, es una moral relato decadente, un frío retrato de vidas en sombras, lo más parecido a una endogámica historia vampírica a golpe de elipsis y saltos temporales.
Vale.
Sergio, estan totes comprades les crítiques.
No.
Per aquí?
Aquí no compraré ningú de crítica.
Doncs bé. Déu-n'hi-do la cara que posava l'Àngel, eh?
No, bueno, perquè conec la majoria dels que escriuen les crítiques i el que diran, més o menys.
Doncs mira, en tot cas, jo em quedo amb la de l'Àngel, la pel·li a la que li he donat una oportunitat i que crec que ha de valdre moltíssim la,
sí,
la pena.
Sí, s'afronta amb serietat i s'afronta bé, perquè a vegades afrontem les pel·lícules amb prejudicis.
Una pregunta doncs, més personal, l'Àngel, hi vas al cinema en alguna ocasió, amb alguna d'aquestes personalitats que fan la crítica?
Sí.
Javier Ocaña
o... Home, aquest no perquè és de Madrid, però és de Barcelona. Ara, tots,
Barcelona-Madrid,
i a vegades amb algú m'he trobat en algun festival, com el tio aquest de Baralla, tio. Sí. Però esclar, hi ha que mirar qui la fa, perquè a vegades el mitjà sempre condiciona. I Baralla té, per exemple, és una pel·lícula, és una revista, un diari que ha fet un seminari, que és industrial. I llavors el que fa és informar els futurs que compren la pel·lícula, perquè si és comercial o no, clar. Això s'ha de mirar molt, eh?
Ai, Déu. En fi, aquesta és la pel·lícula de la setmana. Jo me l'apuntaria a l'agenda perquè...
Almenys per veure-la. És una pel·lícula típica de cineclub.
Ah, doncs mira, perfecte, per comentar-la quan acabi, això segur. Anem al cicle de cinema d'autor. En aquesta ocasió ens arriba una pel·lícula que es diu Perdre la raó.
¿Sabes? Je m'arrive pas. Jamais vu comme ça.
Alors si tu veux habiter à la maison, il n'y a aucun problème. Petit cadeau.
Perdre la raó en francès, amb el francès de manual, que com tots sabeu que tinc, Sergi, de què va aquesta
pel·lícula?
De Perpinyà, bé, mira, gràcies.
Una pel·lícula de Joachim Lafosse, pel·lícula belga, que ens en parlava l'Àngel com de totes les del cicle de cinema autor quan es va estrenar la temporada. Aleshores recordo, Àngel, que ens deies el següent, pel·lícula sobre la immigració i els problemes dels àrabs que arriben a Europa, lligada amb una història terrible que no us puc explicar.
I tampoc l'explicaré ara.
Per tant,
evidentment que no.
Avui tampoc desvetllaràs perquè no. Estaríem desvetllant massa de la pel·lícula. Entenc.
Aquest tema de les migracions en el cinema d'autor apareix moltes vegades perquè és un fenomen doncs, realment que s'ha de tenir en compte. I de migracions hi ha molts tipus. Les de migrants que porten molt de temps en el país, dels que no porten tant temps, i de totes les coses que fan per venir a Europa, perquè normalment sempre són d'Europa i els països africans, les migracions a vegades algun asiàtic. I aquesta pel·lícula és una pel·lícula que aborda el tema des d'un punt de vista molt humanístic i que doncs, potser et donarà algunes pistes més sobre algun d'aquests problemes de les migracions. Jo, per mi és una pel·lícula molt interessant, bastant dramàtica, que té alguns moments bastant forts i no dic res més.
La sinopsi una mica el que deia abans el Sergio, que demanava pels oients un metge belga, sembla que bastant destacat, que s'emporta un jove marroquí a casa seva per educar-lo com un fill, i és aquí, no, a casa seva, amb la seva esposa, es veuran atrapats en un món on hi ha la dependència d'aquest metge que fa que l'ambient familiar comenci a ser irrespirable, no? Una cosa així.
Sí, perquè el domini de l'home per l'home, que és la base de moltes situacions, de moltes pel·lícules, aquí també apareix, no? Si a tu t'adopten, què has de fer? Has de fer el que et diu aquest adoptat així, sense qüestionar-ho? Has de tenir llibertat o no has de tenir llibertat? Has de pagar un peatge per aquesta adopció? Clar, hi ha preguntes, moltes preguntes que aquesta pel·lícula planteja i també es posa les solucions.
Una pel·lícula premiada a Cannes, en una de les seves seccions, a millor actriu per Émile Dequen, que l'Àngel ens recomana de ben segur, que per això l'ha inclòs en el cicle de cinema d'autor, que es podrà veure avui a partir de 2:45 PM i a les 10 de la nit. Aquests són els tres passis.
Tu saps perfectament. I quant costa, a veure?
I el preu, 4,30 €.
Sí?
Sí, senyor Àngel.
Això en taquilla. I per internet 4 €.
Doncs, per internet ens ha de sortir una mica més econòmica, si no malament rai.
Exacte. Doncs,
esperem que estigui plena la sala aquest vespre, Cinesa.
Sí, no ens podem queixar, realment. Sobretot a les 7 de la tarda la gent s'hi aboca bastant. I
doncs,
això també, clar.
Ja ho sabeu, A perdre la raó és aquesta pel·lícula belga que arriba avui al cicle de cinema d'autor, un cicle que, com sabeu, programa el nostre expert, deixa'm que ho digui un cop, home, el nostre expert en cinema, Àngel Comas, com sempre, Àngel, moltíssimes gràcies i això sí, ens veiem d'aquí 2 setmanes.
D'això mateix.
Doncs que vagi molt bé.
Adéu.
Matins en xarxa, Sant Cugat a fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.